Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Cada dijous a les 10 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya. El programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro de Real Madrid Televisión. Produeix Eloy Lecina. Cada dijous a les 10 del vespre, l'afició merengue té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes de Catalunya, els dijous a Ràdio Estel. Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalònia Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Durant mitja hora serem amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic de Catalunya, com fem aquestes setmanes. Repassarem també algunes propostes de l'Agenda de Catalunya Sacra i altres activitats del projecte per aquests propers dies. Avui entrevistem també un jesuïta que ha fundat un projecte sobre patrimoni i que ha visitat uns dies Catalunya. I també farem la nostra habitual visita radiofònica a un dels monuments de la diòcesi de Lleida. De tot això i més parlem en els nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem!
L'actualitat de Catalunya Sacra. Consulta tota la informació a cataluniasacra.cat.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni sacre català parlant de la propera visita que Catalunya Sacra proposa per aquest dissabte 19 de maig. Es tracta d'una visita a la catedral de Santa Maria Assumpta de Lleida, coneguda popularment com la Seu Nova, un dels temples més interessants del segle XVIII català. Marina Negra serà l'encarregada de guiar aquesta activitat, que començarà a les 11 del matí. Per participar en aquesta visita, proposada des del Bisbat de Lleida, cal inscriure's prèviament pels canals de Catalunya Sacra, com sempre, al correu electrònic a reserves@cataluniasacra.cat o al telèfon 693-720-202. En uns minuts coneixerem aquest monument, ja que li dedicarem la visita radiofònica. Continuem parlant de la Seu de Manresa, que en coordinació amb el Bisbat de Vic ha encarregat un estudi al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat per tenir tota la informació sobre l'estat de conservació actual del frontal florentí de la Seu i així disposar d'un full de ruta per millorar-ne la conservació i la seva exposició dins la Seu. El frontal de la Passió, conegut popularment com a frontal florentí, és un frontal d'alta gòtic encarregat per Ramon Saera, una de les personalitats manresanes més importants del segle XIV, el brodador florentí Geri de Lapo. El seu testament, fet el 24 de novembre de 1357 i conservat a l'arxiu del Museu Comarcal, Saera va deixar en herència el frontal a la Basílica Manresana. I acabem aquesta ronda de notícies parlant de l'església parroquial de Santa Maria de Piera, un temple romànic del segle XII del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que ha estat proclamat santuari. L'acte de proclamació es va fer el passat 28 d'abril i va ser presidit pel bisbe Agustí Cortés. El temple, que custodia la santa imatge del Sant Crist, ara proclamat santuari, vol ser una llar que apropi la tendresa d'aquest rei crucificat que, despullat i fràgil a la creu, assumeix la nostra feblesa i regala la seva misericòrdia. En aquest sentit, un grup de fidels de la parròquia assumeixen el primer patronat del santuari del Sant Crist de Piera per tal de promoure la devoció a la imatge que els pelegrins que vulguin apropar-se la puguin veure.
Conèixer i interpretar el patrimoni.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Avui ens hem desplaçat de l'estudi per conèixer més sobre un projecte que compta amb una xarxa de voluntaris a nivell europeu que expliquen el patrimoni sacre des de la vessant creient. El projecte s'anomena Pedres Vives i està fundat pel jesuïta Jean-Paul Hernández, que és avui a Barcelona convidat per la Fundació Joan Maragall i que ens ha volgut dedicar uns minuts molt amablement. Buenas tardes, señor Hernández.
Buenas tardes.
Piedras Vivas, exactamente en qué consiste este proyecto, cómo nace...
Bueno, Piedras Vivas nace hace unos 10 años de un grupo de jóvenes que había hecho una experiencia espiritual muy fuerte con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y eso ocurría en Bolonia, en Italia. Y cuando acabaron los ejercicios espirituales fueron a visitar algunas iglesias. algunas iglesias de la tradición jesuítica, barrocas, pero también algunas iglesias paleocristianas que están cerca de Bolonia, por ejemplo, en Rávena. Y empezaron a decir, bueno, pues si lo que estamos viendo es exactamente la experiencia interior que hemos tenido, sería muy importante poder explicar esto a la gente, porque la gente cuando viene en estos monumentos, pues escucha algunas indicaciones históricas o algunos datos del estilo, de la proveniencia de los modelos, pero quizá no capta pues la profundidad espiritual que hay detrás de estas imágenes. Y que en realidad, como luego más tarde estos jóvenes pues estudiando y profundizando, pues descubren, pues claro, toda el arte cristiana es como el arte de las iglesias, sobre todo, se podría decir que es un autorretrato de la comunidad orante, o sea, de la experiencia de interioridad que hace el que está ahí en el espacio sagrado. Y comunicar esto, pues es el objetivo de Piedras Vivas. Ahora existe pues en unos 30 ciudades en Europa que tienen un grupito de voluntarios que, primero de todo, pues rezan juntos, ¿no? Son una comunidad de oración, de compartir la fe a nivel muy profundo, y luego estudian la simbología, la antropología del arte cristiana, y se ponen a disposición del párroco o a veces del obispo o de quien sea el responsable de la catedral o de la iglesia más visitada o de las más visitadas en la ciudad para poder acoger a los turistas, y que los turistas no sean simplemente, pues eso, que no reciban simplemente una información técnica y aséptica, sino primero de todo que encuentren una acogida, ¿no? Así pues una sonrisa, una vida, eso, que las piedras pues sean vivas en lo que encuentran.
Es un poco ser un poquito más que un guía, ¿no? Ustedes dicen que el turista tiene que ser como un peregrino en la ciudad, ¿verdad?
Pues sí, muchas veces esta es nuestra experiencia, que acogemos a turistas que vienen pues así muy deprisa y pues tengo solo 10 minutos porque me espera el autobús, porque el grupo, tal. Y luego poco a poco en la conversación, que no es una guía, no es una presentación lineal y unidireccional de un contenido ya estándar y ya preparado, porque si no, para eso mejor el audioguía, ¿no? O la grabación. Es empezar desde donde está la persona que tienes delante, ¿no? Pues ¿de dónde venís? De París. Ah, y es la primera vez que estáis en Roma, o es la primera vez que estáis en Malta, o es la primera vez que estáis en Barcelona. ¿Y qué tal? ¿Y qué os gusta más? ¿Y qué os ha gustado más? ¿Y en esta iglesia qué impresión tenéis? ¿Qué emociones? A ver, entrando aquí. Y entonces, a partir de lo que te contestan, de la conversación informal que empieza, pues eso, con esta presentación recíproca, pues entonces se explican algunos símbolos que son símbolos no siempre explícitamente religiosos, o sea, hace parte de la gran simbología de la antropología de las formas arquitectónicas que atraviesa también muchísimas otras tradiciones religiosas, pero que te lleva a comprender por qué en el espacio sagrado haces una experiencia, no es simplemente aprenderte algo y algunas fechas de las que no te vas a acordar, sino hacer una experiencia, a encontrar a alguien.
De hecho, ustedes afirman que contemplar la obra de arte es casi entrar en la oración del artista, a llegar a entender la narración que hay detrás. ¿Cómo se logra esto?
Sí, eso es muy importante en nuestra preparación. Nosotros en el estudio, bueno, los grupos de voluntarios rezan juntos y hacen también dinámicas de fruición común de la obra de arte. Es decir, se ponen delante de la obra de arte y empiezan a compartir sobre emociones, sobre detalles que te chocan, que chocan al uno, que chocan al otro. Y esa dinámica es muy interesante, ¿no? Una obra de arte se desvela poco a poco, mucho más allá de lo que puedes leer o aprender en un libro de historia del arte o de técnica artística. Y luego, claro, hay que estudiar también, ¿no? Entonces estos estudian y se preparan a nivel pues de historia de las ideas, de historia de la simbología, de la historia social, del contexto social y religioso que había en el momento en que nació este monumento o esta catedral o estos mosaicos. Y eso es lo más importante. Muchas veces hoy, pues también incluso la historia del arte a veces tiene la tentación de estudiar la obra puramente en términos formales, ¿no? Descriptivos. Y nos ayuda para eso muchísimo la hermenéutica del siglo XX, que eso, con Heidegger, Gadamer y grandes pensadores, que nos dicen, mira, para interpretar bien una obra de arte hay que ponerse lo más posible en el contexto que la generó. Entonces, ¿cuál es el contexto, por ejemplo, donde nace, pues no sé, la Catedral de Santiago, o la Catedral de Barcelona, o Sant'Ambrogio de Milán, o el Gesù de Roma, ¿no? Pues es ese hombre medieval, pues eso, para Santiago, para Barcelona, que hacía una peregrinación y que leía estos textos, que oía estas palabras, que conocía este tipo de espiritualidad. Y entonces por eso descubres, pues, por qué el tema de los Reyes Magos en Santiago podía emocionar tanto al peregrino del siglo XII, pues porque él se consideraba otro que venía de Oriente, que seguía las estrellas hasta el campo de la estrella, hasta Campustelle, y entonces le habla mucho más a nivel emocional al turista de hoy o al peregrino de hoy cuando se siente compañero de ese contexto en el que nace la obra de arte y de la que la obra de arte, pues eso, sí, es verdad, es una oración compartida, ¿no? Es una oración visible. Es como si el artista o la comunidad hubiese querido dejar para las generaciones que vienen después un testimonio de lo que ha sido su experiencia espiritual. Como si nos dijese, mira, para mí ha sido muy fuerte esto y te lo voy a dejar aquí para que te acuerdes tú, ¿no? Que vendrás después de muchas generaciones.
El proyecto Piedras Vivas se enmarca dentro de la Compañía de Jesús. Usted es jesuita, como decíamos al inicio. ¿La imagen qué importancia toma en San Ignacio de Loyola?
Sí, el proyecto Piedras Vivas empieza en el regazo de la Compañía de Jesús y está relacionado siempre con la Compañía de Jesús, aunque actualmente existe en muchas ciudades donde no hay jesuitas y donde no existe la Compañía de Jesús y los grupos van adelante, pues muchas veces relacionados con realidades diocesanas y también de otras comunidades religiosas, ¿no? Pues en España, en Puente la Reina, también con los deonianos o en otros lugares con franciscanos. O sea, ha ido más allá de los límites, digamos, de lo que hacen los jesuitas. Pero sí, sigue muy relacionada con la espiritualidad ignaciana porque en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola la imagen es muy importante. Para Ignacio, cada uno de nosotros tenemos, pues eso, algunas imágenes primordiales como, pues los, a partir de Jung, que se dirían los arquetipos, ¿no? De grandes imágenes que nos condicionan, según las cuales pues nos comportamos, ¿no? Pues imagen del padre, imagen de Dios, imagen de la relación, imagen de mí mismo. Y son estas imágenes las que muchas veces condicionan nuestro modo de ser. Entonces, para Ignacio era muy importante imaginarse las escenas del Evangelio que tú rezas en los ejercicios, que tú contemplas en los ejercicios, para que el Evangelio, pues eso, impregne, transforme y plasme estas imágenes primordiales que tenemos cada uno en el fondo del corazón o de la psique, ¿no? Entonces, la conversión nunca es una conversión voluntarista, que dices, bueno, yo tengo que cambiar, yo a partir de mañana tengo que ser bueno. No, eso es imposible, ¿no? Pero quizás contemplando la vida del amor, ¿no? De Jesús, de la vida, el Evangelio, las escenas del Evangelio, pues eso va a ir cambiando poco a poco tus imágenes primordiales. Y eso es un poco el descubrimiento de Ignacio, porque las imágenes, pues, en nosotros están a un nivel mucho más profundo que los conceptos. Las imágenes tocan la afectividad, las emociones, las cuerdas y los niveles más profundos, más escondidos de nuestro corazón, y por eso pueden cambiarnos más radicalmente.
Pues Jean-Paul Hernández, jesuita, fundador de Piedras Vivas, el proyecto de la Red de Voluntarios Europeos que muestra el patrimonio desde una vertiente creyente. Le agradecemos el rato que nos ha dedicado a Catalunya Sacra y muchas gracias.
Molt bé. Fins aviat.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual, habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui fem parada a la diòcesi de Lleida per conèixer un dels seus llocs emblemàtics. Avui visitem la Catedral Nova de Lleida, la propera visita de Catalunya Sacra pel proper dissabte 19 de maig. La Catedral Nova de Lleida, dedicada a l'Assumpció de la Mare de Déu, està ubicada a la plana de la ciutat, a l'eix vora el riu, marcat per l'antiga via romana i erigida en la Lleida moderna. Se situa al vell mig de la ciutat, davant de l'antic Hospital de Santa Maria, actual seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. És digna hereva de la Seu Vella, l'antiga catedral medieval, situada dalt del turó, i desafectada i convertida en caserna militar l'any 1707. Per conèixer millor aquest conjunt arquitectònic, tenim ja el telèfon a Isidre Puig, que és delegat adjunt del Patrimoni del Bisbat de Lleida. Bona tarda, Isidre.
Hola, bona tarda, Lúria. Bona tarda.
Doncs, per començar, presenta'ns una mica arquitectònicament aquesta Catedral Nova de Lleida. Quines parts té? Com és?
Bé, com ja heu comentat, és una bona catedral bastant singular, no? En primer lloc, perquè es troba al centre de la ciutat i al mateix carrer Major, o sigui, ho va visitant tranquil·lament tot el carrer Major, l'antic carrer, i de sobte apareix aquest gran monument, precedit amb una gran escalinata, i és un temple que, com heu comentat, després de que la Seu Vella es va convertir en caserna militar, els canonges van reclamar al rei Carles III una nova catedral dins del, de la trama urbana més popular, no? Més central. I en aquell moment és quan van construir, havia un antic convent de la Mercè, i en aquell lloc es va decidir fer aquesta catedral, que és una gran catedral, bastant reeixida. És cert que és bastant, diríem, austera, perquè va ser un enginyer militar, Cermeño, un arquitecte militar, la que la va dissenyar, i és un temple, diríem que és barroc classicista, perquè ja ens anem apropant a final del segle XVIII. És molt senzill, molt auster, però té tres naus, que són de la mateixa alçada, i el que dona una visió espectacular, grandiloquent, de tot el conjunt, de tot l'espai. A més, és un espai bastant de bastant alçada i amb un deambulatori, que al final al voltant del presbiteri té un deambulatori on hi ha diferents capelles, etc. Per tant, és un temple que, aunque actualment, després de la guerra civil, es van destruir els retaules que tenia i tot, és un temple bastant, bastant digne.
Doncs ara esmentaves aquestes capelles, n'hi ha unes quantes, a veure si les podem anomenar i a veure què ens expliques d'aquestes capelles.
Sí, n'hi ha bastant, n'hi ha pràcticament 14 o 15 capelles. Evidentment, les advocacions que n'hi havia en el moment de la construcció de la catedral són diferents, perquè el bisbe Sánchez Ferragudo, que era el que va inaugurar i la catedral, i el que va fer el programa iconogràfic, tot això ha canviat, sobretot després de la Guerra Civil, que es va cremar tots els retaules, i per tant, les advocacions són una mica més acord amb la devoció actual, no? Per tant, hi ha capella dedicada a Santa Cecília, la Sagrada Família, evidentment a Sant Anastasi, que van celebrar fa uns dies el patró d'aquí de Lleida. Una altra que és la Mare de l'Acadèmia, que també és una Mare de Déu que es venera precisament a la Real Acadèmia Mariana d'aquí de Lleida, ja des del final del segle XIX. Té una altra que és el Sagrat Cor, a la Mare de Déu del Pilar, Sant Francesc Xavier, a la Mare de Déu de la Llar, al Santíssim, a la Mare de Déu de Montserrat, evidentment, també té un retaule i una talla, una imatge de Josep Obiols de l'any 59, i per tant, bueno, és el dia de la festivitat, pues, hi ha una gran multitud de fidels que venen a oferir flors, etc. No? I també n'hi ha una altra dedicada als màrtirs. Últimament a la diòcesi es van beatificar alguns màrtirs de la Guerra Civil i per tant hi ha una capella que últimament s'ha dedicat amb els noms de tots els màrtirs d'aquesta guerra. No?
Com deies, bueno, advocacions modernes, clar, es van adaptant als temps. Sí.
Exactament. Sí. I és la gràcia, bàsicament és això, que no, se van canviant i es van afegint les que són més acords. Fins i tot n'hi ha una, que n'hi ha un grup escultòric que fa uns anys se va incorporar, que està dedicada al grup de Santa Teresa de Jesús Jornet i Bars, d'aquí d'Aitona. Per tant, en un lloc d'una capella, a un artista se li va encarregar aquesta imatge, no? aquest conjunt.
Ara passem...
No, és molt... sí,
passem... No, passem ara a l'element del cor, perquè sé que va ser adquirit el 1950, que és veritat que pot sobtar doncs, la modernitat que pot tenir aquest cor, tot i que és antic, evidentment.
Sí, aquest cor, la veritat és que sí, segurament es va, al voltant d'aquestes dades que has comentat, es va adquirir. No se sap, bueno, no sabem exactament d'on ve aquest cor, però sembla que va haver d'una església de Castella, que es va, bueno, que va fer algunes obres, i se va rehabilitar, i se va acomodar aquest cor. Bé, la veritat és que no hi ha documentació. El que era interessant, si em permeteixes, sí. És el cor que n'hi havia antigament, el magnífic cor que n'hi havia a la catedral del segle XVIII de Lluís Bonifàs, un escultor del segle XVIII a Catalunya, i que lamentablement pues, també es va cremar tota la Guerra Civil, però era un cor, possiblement, l'obra més espectacular que va fer aquest escultor a tota Catalunya.
De fet, això que comentaves, malauradament, a aquesta catedral ha patit moltíssimes pèrdues, com a retaules, pintures, hi ha moltíssims elements que, evidentment, ara i no hi són. Però sí que hi ha ara encara la Mare de Déu d'Agost, oi? Perdó, la Mare de Déu del Blau.
Del Blau, sí. Fa uns anys es va incorporar la Mare de Déu del Blau, que era la que presidia l'antiga catedral, la Seu Vella, la que presidia la porta dels apòstols de la Seu Vella. Uh-huh. Els apòstols, la majoria, es van mig destruir, no?, i queden fragments al Museu de Lleida, però la Mare de Déu sí que es va salvar, diríem, i és la que s'ha incorporat al costat del presbiteri, al costat del mateix de l'altar. I és una imatge de Jordi Safont, d'un escultor, de 1447.
Per tant, Déu-n'hi-do, sí. Amb molta història.
Pedra. Sí, i tant. I té molta devoció. N'hi ha moltes nenes que encara se'n diuen blau aquí a Lleida, per tant. Està això continuat.
Doncs, ja per acabar, esmentarem que és també la seu del Bisbat de Lleida, no ho hem dit, la Catedral Nova, i que poden visitar-la aquest dissabte 19 de maig, que serà una visita guiada per Catalunya Sacra a través de la historiadora Marina Negra. Doncs, moltes gràcies, Isidre, per haver-nos fet aquesta visita radiofònica ràpida i una mica superficial, però molt d'interès, i t'agraïm molt la disponibilitat.
De res. Moltíssimes gràcies i que vagi bé la visita aquest dissabte.
Gràcies, bona tarda.
Hasta luego, bona tarda.
La proposta musical de Catalunya Sacra. La música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Catalunya Sacra, com ja sabeu, té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Avui, la darrera setmana de Pasqua, us proposem el número 6 del Magnificat de Johann Sebastian Bach, concretament Et Misericordia. El podreu trobar, junt amb d'altra música, al web de Catalunya Sacra, www.cataloniasacra.cat. Que tingueu una bona setmana. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau.
Tibus Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.